A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que hem de parlar d'alguns carrers dels quals em sembla que no n'havíem parlat encara. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com, per exemple, el carrer de...
El que toca ara, el carrer de Felip Font i Falp.
Em sembla que no n'havíem parlat. Després vindrà el carrer del Greco.
Sí.
És a dir, algú viurà...
Els dies anteriors acabem d'estar parlant d'altres carrers. I alguns eren d'aquesta àrea d'ara.
D'aquesta àrea nova.
El de Jacint Piques, el de Norbert Font i Seguer... i altres per l'estil, de manera...
Que era, Rafael,
Costa i Molet,
que era mossèn Norbert, que sí?
Mossèn Norbert,
mossèn Norbert Font i Seguer, recordaran que era l'home de la...
Espeleòleg.
Exacte, o de la cova...
Sí, les Cimanyes, no.
No,
ja,
no,
ja no recordo.
Tan coneguda.
A l'Avenc de l'Esquerrà.
Ara, gràcies, de l'Avenc de l'Esquerrà, el mossèn Norbert.
Exacte.
O sigui que algú viurà al carrer de mossèn Norbert, algú viurà al carrer del Greco, que mira, sempre tindrà un punt, això de viure al carrer,
sí,
del Greco.
Pobre Greco, vull dir...
Ai, ara...
No, ho dic perquè em sembla que no té cap carrer ni
no cap... No té cap carrer.
O cap monument. Cap monument ho assegurava rotundament el com es diu, el... Bueno, ja sortirà. El periodista aquell, el fill de...
L'Utrillo.
L'Utrillo, ara. Mira que no surti.
Ara, és que bueno, quan ha dit això el periodista aquell, el fill de...
L'Utrillo assegurava rotundament que no hi havia cap monument en el món dedicat al Greco, que l'únic era el de Sitges. I
jo
que
no sé si
a Toledo jo sí que he vist una mena, un banc o una cosa així que posava el Greco, però no era un monument. Si ells, aquest senyor ho deia tan rotundament,
aquí encara que
era una mica exagerat,
aquí doncs... Em sembla que en teníem un vermut que s'ho deia.
Sí.
Em bueno, sembla.
Vermut de Sitges.
Sí, sí. Sembla, eh?
Algú se li va córrer posar el nom del vermut al Greco. Sí.
És que sí, per això. Que és un nom molt comercial, tot sigui dit, eh? Té un punt, després, o que sigui. Però hi haurà un carrer que es dirà el Greco. Estem, per tant, a la zona, aquesta zona d'expansió.
Sí.
Per tant,
que em sembla que la volen fer a trossos, no?, segons l'Ajuntament. No vol fer tota l'àrea ja, que ja té noms, encara tota no, en un tros, i ho trobo molt bé.
Quina és l'àrea que no té nom encara?
Actualment tots els carrers, sí? Reals o projectats tenen nom.
Tots tenen nom.
Tots tenen nom. El que falta són una àrea que no té, no està urbanitzada, que no està projectada, que és la que hi ha entre el camí dels Capellans, entre la via i camí dels Capellans, no ho sé, no?
Sí, però aleshores et deu referir a la part de la Plana Oest.
Sí, sí, eh? Sí, més enllà de l'Avinguda Sofia.
Més enllà de l'Avinguda Sofia, d'acord. Aquesta zona encara no té carrers amb nom, eh?
Encara, com que no els han fet la línia sobre el mapa, no ens han demanat que posem nom.
És a dir, aquí és on haureu de tirar de llista.
Aquí haurem de tirar de llista i anar pel carrer disfressats perquè no ens peguin.
Bé, que la llista és llarga, eh? Que queden
sí,
encara.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Que ningú no pateixi que no hi haurà carrer sense nom, no. Que hi ha llista allà.
Si no comencem a posar noms de gent de fora, segur que sí.
D'acord, doncs anem per un dels noms, diguem-ne, sí, històricament importants a Sitges.
Senyor Felip Font i Falp, una d'aquelles patums antigues, va ser un dels fundadors del Prado, un senyor amb patilles i bigoti, d'aquells i robust i arrodonit, d'aquests que...
Diguem-ne que seria amb la imatge de Burgès.
Sí. I que a part d'això, del ser un dels fundadors del Prado, va ser president del Prado 20 anys. No sé si en aquella època hi havia d'això els 23, concretament, si hi havia temps limitat, suposo que no, però si hi havia temps limitat es van saltar el reglament a la Torera perquè hi va estar 23 anys. I penso que s'ho mereixia perquè era una persona, vull dir... una persona de pes a Sitges, no?
Allò que en deien abans, un prohom, eh?
Exacte, era un prohom que va fer la documentació notarial de quantitats enormes de persones a Sitges, que sempre que hi va haver algun problema entre Sitges i l'Estat, per si traien la duana, si traien el districte marítim, va anar a Madrid, i juntament amb l'alcalde i altra gent, i que a part d'això doncs tenia finques de raïm, i que va tenir bastants premis pels seus raïms i la seva malvasia a Barcelona i a París. De manera que és un senyor que, torno a dir, només veure la foto, dius, home, aquest senyor és de categoria.
Ja es maneja un carrer. Felip Font i Falp.
Felip Font i Falp, sí, aquest nom Falp és molt curiós, vull dir...
No. Curiós per inhabitual?
Sí, jo fora de Sitges no l'he sentit enlloc, vull dir, però, bueno, segurament que sí, que n'hi deu haver altres Falps, però és un nom curiós perquè... normalment de tots els cognoms endevines d'on venen, però això de Falp segurament que té algun origen potser molt raonable i molt reconeixible, però no
se m'ha ocorregut. És a dir, no n'has trobat equivalent en altre lloc?
No, jo no n'he trobat, però n'hi deu haver, no?
Ah-ha.
Però un dia m'hi dedicaré a veure si trobo d'on pugui, per curiositat simplement, perquè no...
Res a veure, suposo, clar, entre Fals i Falp.
No, té res a veure.
Res a veure.
No, cap.
Cap ni una.
Aquest canvi de la C fals a P...
No.
Fonèticament és tan improbable que no...
Que es descarta la primera, eh?
Sí.
Doncs Falp.
Falp.
Algun dia t'hi posaràs.
Exacte.
Ara que ja tens tota la feina feta, del que havies de fer, ara t'hi pots posar.
No tinc tota la feina feta, queda molta,
però aquesta pot ser una de les dades.
Un divertimento.
Un divertimento, eh? Cercar l'origen o l'etimologia o, bé, alguna qüestió sobre Falp. Falp, que l'Ignasi només ho ha trobat aquí, com a mínim del coneixement que en tingues. El Greco.
Un altre. Josep Maria Massip i Sabal. Josep Maria Massip.
Isabel o Isabel?
És un problema que no tinc mai resolt, no ho sé. Isabel deu ser, no?
És que jo en tenia Isabel.
Sí.
O Isabel o Isabel.
Si m'ho dius, si ho has sentit, doncs jo ho admeto, perquè no... Em sembla que un dia li vaig dir molt sintopiques quan van fer l'homenatge...
No goso dir-ho, ho he dit així a la valenta i potser entens...
Com van fer l'homenatge a Manplanes, que em sembla que també es deia Isabel...
Precisament per això em venia.
Em sembla que li vaig discutir, és que em sembla que no és així, i ell em va dir no, però no recordo què és el que em va dir.
Això encara és pitjor, eh? Recordes que em va dir alguna cosa sobre això?
Jo li vaig discutir i m'ho va refutar. Va dir, no, t'equivoques. I clar, evidentment, si ho deia el Cento Piques, que és de Sitges de tota la vida, aquest nucli...
Aquest nucli, diguem-ne, d'aquest nucli dur, o pinyol.
El nucli dur,
o pinyol.
Sí, doncs jo callo.
D'acord, en qualsevol cas tu ens ho deies d'aquesta forma, eh?
Acabat d'arribar i no m'atreveixo.
Acabat d'arribar. Torno a dir amb la teva, tal com ho tenies?
Diguem Isabel, doncs, ja que tu ho has dit, jo ho admeto perfectament.
Caram, com si fos jo, no sé.
Home, sí. Tu també ets de Sitges, del nucli.
Sí, del pinyol.
Del mero-mero, com diuen a Mèxic. A Mèxic, de la part central d'una cosa, diuen el mero-mero.
El mero-mero, en diuen?
Mero-mero, el més curtet, el més estricte.
El nucli més nucli.
El mero-mero, tu ets del mero-mero, Sitges.
Deu ser això. Deixem-ho
això i passem al senyor aquest.
Vinga.
Bueno, aquest senyor era parent d'en Planes, era amic de tota la sèrie de persones que cap als anys 20 van fundar allò que se'n diu el Centaure, que era...
L'Ateneu Cultural,
que era la primera llavor de grup d'estudis sitgetans, diguem, a l'època, no?
Estem parlant de finals dels anys 20, si no recordo malament, no?
Sí, cap als anys 20, al final. Va tenir 28, vida curta, sembla, perquè primer hi havia la dictadura, i va tenir problemes amb la dictadura, i després perquè passa allò que passa quan s'acaben les dictadures. Abans hi havia la llegenda, que em sembla que no és veritat, que quan hi ha dictadures la gent va més al futbol.
Sí. Doncs escolta, mare, això hauria de ser, en fi.
Exacte, per això dic que no és veritat, però abans ho deien, diu en èpoques en què hi ha política, que la política és en temps de la República, per exemple, la gent no va a futbol, la gent va a discutir amb els altres.
Això havia sentit a dir.
Sí, i tant, però més d'una vegada. Sí.
Bé, que el futbol era l'esport nacional, això és evident, però continua sent.
Sí, no, no, i llavors quan la gent no pot desfogar-se en política,
ja, ja. es desfoga el futbol.
Anant a cridar al camp del Barcelona.
Això hi ha coses que no, no, o del qui sigui.
Doncs podria ser que això també influís en la desaparició del Centaure, no? Com que hi havia, es podien dedicar a la política, i a més és veritat, perquè tots els del Centaure
d'una manera
o l'altra van participar o en política local o, per exemple, en Massip, que va arribar a participar, va arribar a ser cap de premsa de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí.
Per tant, com que tenia altres feines...
Va tenir una posició, vaja, de privilegi i d'influència.
Sí, sí. Com tenia altres feines, el Centaure es va dissoldre, no tenint temps. No? Aquí sí que es va passar una altra vegada també als anys 70, però no vull explicar-ho.
Amb l'Ateneu?
Sí.
Sí? Però també es va dissoldre perquè no va haver temps?
O? Jo no ho sé, però va ser curiós.
Alguna cosa deu saber, perquè quan un somriu, com deia en Llach a la cançó, riu, i res no diu.
És simple deducció, però és una deducció...
Ah, no, és una simple deducció.
No, deixem-ho estar.
Deixem-ho estar, una deducció agosarada,
sí,
era això.
Sí, una agosarada em sembla que no, però és deducció.
Ah, és una deducció molt fonamentada. No,
es dedueix dels fets. Però clar... poden tenir una altra interpretació. No vull entrar per aquest camí.
Deixem l'Ateneu de banda i ens quedem amb l'Ateneu Centaure.
Exacte. Bueno, aquest senyor va néixer l'any 4, vull dir, a principi,
Josep Maria Massip.
Ja he dit que va entrar com a periodista, va arribar a ser cap de premsa de la Generalitat i, evidentment, quan es va acabar la guerra, va marxar. No li esperava res de Volki, no? I curiosament, així com altres van marxar doncs, a Amèrica o a Europa o a Anglaterra o d'això, aquest se'n van a les Filipines i s'hi va estar uns quants anys i després va passar als Estats Units i curiosament ell, antic antifranquista, diguem-ho així, va arribar a ser el conseller de premsa de l'ambaixada espanyola a Washington. Vull dir, li haurien perdonat tots els pecats i van veure i van admetre que era una persona de vàlua i per tant, doncs...
Home, per arribar a aquest lloc ho havia de ser.
Exacte, vull dir, d'això, no? Sempre va mantenir la seva relació amb Sitges d'una manera profundíssima, de tant en tant publicava articles a l'Eco des de Washington, no? I va fer una casa, es va fer una casa a Sitges, allà a la carretera de Vilanova, entre el carrer de Sant Benet, no, actualment el carrer Jacint Verdaguer i l'altre el de Sant Crispí. Entremig, que hi ha una casa tocant a la carretera, una casa de rajola.
Sí, aquella casa era la casa d'en Josep Maria Massip.
Era d'ell. I la van tenir fins que Massip es va morir. Va morir a Washington i el van portar a enterrar aquí. De manera que en fi, que és una persona que va ser fidel a Sitges fins i tot en el moment d'enterrament. La seva viuda el va portar aquí. No?
Uh-huh.
I anem a parar al carrer del Greco. El Greco. Clar, no crec que calgui fer cap descripció de qui era el Greco. Tothom ha vist pintures del Greco, tothom, en fi, té més o menys nocions. El senyor aquest deien el Greco perquè fos grec, era grec de parla, grec de país, no? Perquè va néixer a Creta.
Uh-huh.
Va néixer a Creta. A Creta hi ha dos pobles que es disputen
la paternitat
el seu naixement.
Vaja, sí. Com el cas de Gaudí, com en el cas de Baja.
Sí, sí, sí. Clar, no, el cas de Gaudí és més difícil, més difícil d'entendre, perquè clar, fa 4 dies, però el senyor Greco és del segle XVI.
Sí, és veritat.
El segle XVI no
allà, hi havia costa més de trobar
naixement ni coses d'aquestes així, no?
D'acord.
Bueno, va treballar una mica a Venècia, venia per a Espanya, es va enxufar a la cort del rei, però els seus quadres no agradaven al rei i i quadro que feia i que el rei li comprava, que la raconaven, normalment el portaven a l'Escorial i allà a la sacristia o aquests. Però evidentment, vull dir, quadros en té molts, perquè com passa amb tants pintors, no pintava només ell, tenia deixebles i empleats,
tenia deia, escola, tenia
això, i l'últim retoc el feia ell i ja d'això, no? Bé. La qüestió és que fos pel que fos, pel menyspreu real o perquè feia pintures una mica rares, ja era una mica esquelètica i coses d'aquestes així, no va tenir gaire èxit. I no es va rehabilitar fins al segle XIX, en què la gent va començar a trobar allò que deien de l'arruga és vella, va trobar que les cares rares del d'això eren velles. Un dels que va contribuir amb aquesta rehabilitació o que va participar, s'hi va engegar del tot, va ser en Rossinyol, evidentment, no? I va comprar per, sembla que per pocs diners, a París, els dos quadros de Santa Magdalena i Sant Pere, que actualment hi ha al Cau Ferrat i que tothom sap. A Vilanova també en tenen, però sembla que són una mica trampa.
Aquí almenys els dos estan, les llàgrimes de Sant Pere durant molts anys va estar en els llims de l'autentificació, però finalment també la Magdalena ja estava, diguem-ne, ja estava beneïda des de bon principi, però les llàgrimes de Sant Pere ha costat una miqueta més perquè hi ha més d'un Sant Pere.
Sí, bueno, feia còpies,
precisament per això.
Fes-me una còpia d'això. Igual com ara fan còpies de fotografies, tant com vulguis. Bueno, jo de totes maneres no ho deia per això, ho deia perquè els grecos de Sitges són sitgetans, és a dir, els van comprar per Sitges, els de Vilanova són del Museu del Prado, deixats. I fins i tot durant uns quants anys el Prado els va reclamar i el van haver de tornar. I després suposo que negociant ara els tornen a tenir una altra vegada, no? Els de Sitges aquests problemes no els han tingut mai.
Els grecos de Sitges no. Altres peces que puguin donar voltes, això ja en parlaríem, però els grecos sempre han estat aquí, han dormit aquí, sí, definitiva.
Sí. Fins i tot, casa seva és aquí. Clar, hi ha coses que ja les sap tothom, però de vegades penses que no les sap tothom i que no importa repetir-les. Tothom sap de que quan van arribar els grecos aquí a Sitges a l'estació hi va haver una processó de sitgetans i d'intel·lectuals i de pintors que van anar a l'estació.
Era l'inici de la tercera festa modernista, em sembla que era la tercera.
I un pintor muntat a cavall portava els grecos així aixecats davant de tothom i suposo que la gent aplaudint pel carrer, de manera que en aquella època la gent es divertia molt. Aquests shows, doncs...
I Rossinyol més que ningú.
I tant.
Perquè d'ell va ser l'idea del monument.
Sí, 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 sí. Ara en parlarem del monument. Sí. De manera que, bueno, tot això. La qüestió és que a Sitges, pels grecos del Cau Ferrat o per la processó o pel Rossinyol, hi ha un monument al greco. Aquest monument, doncs, la gent el considera una gran idea d'en Rossinyol, que Sitges es va deixar embadalir per aquest monument.
Estaves a punt de dir enlluernar.
De totes maneres, a l'Utrillo té una altra versió dels fets, a la seva memòria del Cau Ferrat.
Quan començaves així, pensat, dic, ara hi haurà, d'aquí uns moments hi haurà el però.
Vinga,
el però de l'Utrillo.
Diu que el monument a Rossinyol és el resultat d'una juguesca que va fer en Santiago Rossinyol a la cerveseria anglesa de Madrid el 3 de febrer de l'any 1896, dient que ell era capaç de fer que els sitgetans fessin tot el que ell volgués. I que els jugava que aconseguiria que Sitges fessin un monument al greco. Monument al greco que en aquella època ja començava a ser conegut, però que tampoc no era una fama mundial. De manera que jo ho aconseguiré. I va venir aquí i ho va aconseguir. De manera que va proposar als sitgetans, que segurament no sabien la juguesta, grans aplaudiments, i en fi, es van fer tots els passos que corresponia. Ah, no?
Perquè és un monument de subscripció popular, eh?
Sí, 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 per això.
Sí, sí, no, per això, per això.
No sé si després en Rossinyol de la inauguració se'n va anar a Madrid a cobrar la juguesta.
O a dir-li a l'Utrillo, escolta'm, que ho he aconseguit, això. Però en qualsevol cas és un dels monuments, no sé si n'hi ha molts a Sitges de monuments per subscripció popular.
Ja, ja.
Però aquest ho és.
El del doctor Robert també ho és.
El del doctor Robert també ho és?
Sí, sí. Bueno, no sé si del tot o al final...
Jo diria que no del tot, final... perquè el mateix escultor, que és el mateix escultor, sí, sí, de Greco que d'en Robert, en Reines, prou que va maldar perquè l'Ajuntament li acabés de pagar un monument.
Sí, sí.
Llavors, si fos possible...
I llavors suposo que... Bueno, és igual.
És igual.
No em vull enredar perquè la meva m'equivoco. Ja m'he equivocat prou vegades.
El cas és que el Greco sí que és un monument de subscripció
van
popular.
Fer,
eh?
Van encarregar amb en Reines. Al començament l'Ajuntament va voler fer-lo de bronze i va demanar al govern de Madrid que li regalés uns quants canons per fondre'ls i per fer el de jos. A l'Ajuntament de Madrid li van dir que ni hablar, que els canyones los necesitamos, i de jo, totes maneres...
Acabes de fer una mica de recreació històrica.
Sí, sí. Això, actualment ho fa tothom.
Sí, però
mira,
per
mira que n'hi ha de novel·les històriques actualment. En surt una cada mes. Vull dir, jo...
Que en fi, estàs a punt de dir... Bé, ha fet una mica de recreació històrica.
Jo n'he comprat
històrica.
Alguna perquè l'elogiaven tant i t'asseguro que ni les que l'elogiaven tant m'han acabat de convèncer.
Vull no? Dir, com no. Quina?
Allò de Santa Maria del Mar.
Ah, allò de Santa Maria, la catedral del Mar.
Sí, va, una mica...
No va agradar. Vaja, tanquem parèntesi. Tot això et venia...
Sí, són opinions personals,
evidentment. No, està clar.
Un altre la trobarà magnífica i jo trobo molt bé que la trobi.
Pensin que és opinió personal d'algú qui tampoc li agrada pla, eh? Sí. Que ja ho he dit també, veu alta i clara.
Bueno, però... Jo és que tinc raó, eh? La meva opinió del pla tinc tota la raó, deixem-ho estar.
El cas és que a Madrid li van dir l'Ajuntament de Sitges que de canons per fer l'escultura en bronze.
Això, les juguesques de l'any 96 i l'any 98, el dia 29 d'agost, totes les grans inauguracions es fan en aquest poble per la Festa Major. El dia 29 d'agost es va inaugurar
l'estàtua, el monument.
Amb un petit error perfectament perdonable, o no ho sé,
a veure,
que el senyor aquest va néixer l'any 1614 i al peu del pedestal li van posar el 1625. T'ha corregit, ara, actualment?
Ah.
Sí, no, si vas encara ho veuràs. Veuràs els números...
Els números corregits?
Els números finals corregits. Es nota, a més...
Bé, no m'he fixat mai.
Fixa-t'hi.
El pedestal del monument al Greco.
Fa un any vaig fer una foto. Si l'han tapat i dissimulat, puc ensenyar
la foto. Però és a dir, el pedestal del monument al Greco consta un any
que no és.
Sí. Consta ara 1614, sí, havent arranjat el 1625 original.
Exacte.
I es veu l'antiga inscripció i la nova.
Sí, ho van arreglar. Surt a l'Eco. L'Eco surt a algun lloc o altre que ho diu. Algun savi va descobrir l'error, va comunicar a l'Eco, i l'Ajuntament suposa que...
Per no comprar una nova placa per tornar a posar...
Una nit de lluna plena...
Van començar a picar.
Exactament igual que passa...
O sigui que hi ha una errada corregida, eh?
Sí, sí. Exactament igual que amb el baluart. T'hi has fixat o no, tu?
A veure...
Vas mirar l'entrada al baluart, entrant des de l'Ajuntament...
Sí.
Només al fer la cantonada de campans...
Sí, sí.
Hi ha la placa del baluart.
Pels que no d'allò, baixant a mà dreta.
Baixant
perquè dius la cantonada de campans i hi ha tota una generació que diuen qui diu?
Bueno. No.
Baixant a
la
dreta.
A l'entrar al baluart, procedent de l'Ajuntament, a mà dreta. El primer que va fer el DEM va posar baluart amb T. Sembla que ja ho he explicat alguna altra vegada. Jo personalment vaig anar una o dues o tres vegades a l'Ajuntament a dir que em canviessin allò, que feia vergonya, que la gent, aquí a Sitges venia gent que sabia ortografia. Bueno, no me'n vaig sortir.
No vaig sortir. Deu ser que el que t'ho havia de dir diu Mart. I aleshores devia pensar, doncs ja està.
I durant molt temps d'això.
Va quedar, estava escrit com a baluart.
Baluart, amb T. Fins que últimament un alcalde al final va dir, bueno, ja t'ho canviarem. No van canviar la placa, van tatxar la T. No,
van acabar de fer la D, ho tenien fàcil.
El pal horitzontal de dalt el van tapar i van fer una rodona i ara diu baluart. Però si ho vas a mirar-ho es nota perfectament el d'això de sota.
Bé, ho dirà, bé, ben a prop d'allà, el monument del doctor Robert,
sí,
que té la placa, sí, catalanitzada,
sí, sí.
Bueno, bueno, respecte a la placa original.
El van deformar, el van tapar durant la guerra.
Exacte,
i després,
però hi havia una història també de la placa que es va normalitzar.
Es va recuperar.
Es va recuperar.
No, no, normalitzar no, eh? No, està en català antic, em sembla. Em sembla. El que van fer, van tapar el fill predilecte, perquè...
La placa original era en català antic?
És que no és la placa original, són lletres enganxades al pedestal del monument. Mira tu, podem discutir el dia que ve.
Escolta'm, quanta feina m'estàs donant? Sí. Bé, la del Greco és segura. La del Greco es veu,
sí,
tot allò.
Sí, i l'Avaluart també. I ara
perquè serà, tu deus recordar el nom de l'alcalde que t'ho va dir, també ho deus recordar.
Ja. Pots fer el mateix el recorregut,
de baix a dalt.
Baixes pel Avaluart,
baix
el doctor Robert, el Avaluart, i després baixes a baix. Si podes tres coses...
Mirin aquestes tres plaques a veure què passa.
Veure.
Doctor Robert, la del Avaluart... I la placa del monument al Greco.
Exacte.
A veure què hi veuen en cadascuna d'elles. I el dia que ven tornem a parlar. Però estàvem amb el Greco, Rusiñol, monument inaugurat 29 d'agost del 1898,
sí,
de l'any de les colònies.
Mm-hmm. Tenia una data també apuntada, allò de la cerveseria anglesa,
sí,
la juguesca,
aquella juguesca de l'Utrillo,
la va presentar al Retiro. I allà es va provar fer el monument.
Sí?
Sí, sí, vull dir, clar, ho va dir a Sitges, bueno, ho va dir al Retiro.
D'acord, és a dir, ho va dir en una trobada al Retiro, sí, en Rusiñol, que faria el monument.
Exacte, que exhortava els sitgetans a fer el monument.
I a col·laborar.
Sí, i per acabar d'aquest monument, sembla que no queda res més a dir que, com que estava baix a mar i l'aire del mar se'l menjava, doncs va arribar un moment que ja estava bastant dolent, i el van treure, van fer una còpia, i l'original actualment està dintre del Museu Maricel,
que encara es pot
abans
veure.
Abans estava l'entrada de...
Jo diria que encara és a l'entrada.
No, ara està en el Maricel.
Oh, esclar, home.
Maricel
clar,
de Mar.
Si està el Maricel de Mar, al costat de... Sí, està en un lloc d'aquells...
Quan surts del Cal Ferrat i entres al Maricel de Mar...
Sí, sí, trobes allà...
Hi ha l'estàtua
que és, està en un lloc molt ben disposat, perquè impressiona veure'l tan de prop, l'estàtua original.
És moltíssim.
Que durant tants anys havia estat al vestíbul de l'entrada del Saló de Vaixells de Maricel.
Exacte.
I de l'escala que va cap al Saló Blau, etcètera,
exacte, etcètera.
Durant molts anys es pot veure de ben a prop com havia quedat. D'aquí un mes hi tornarem.
Molt bé.
I seguirem per, després del Greco, qui va?
Toca el senyor Buckley.
Ramon?
Ramon Buckley.
Buckley.
Sí.
També és de Nou Carrer, eh?
Sí. Que va tenir relació amb Sitges, es va casar amb una sitgetana, és un periodista famós i... I, en fi, té un dels fills encara parla clar, català.
Exacte,
dir, tot
i
hem
absolutament vinculat aquí també.
Exacte,
o sigui que...
i de cada dos per tres. Vull dir, té un personatge interessant.
Doncs amb Ramon Buckley seguirem d'aquí un mes.
Sí, sí.
Gràcies, Ignasi.
De res, disposi.